Cugat Media. Notícies.
Bon dia. El 24 de març de 2015, el vol 9525 de la companyia alemanya Germanwings, que viatjava de Barcelona a Düsseldorf, es va estavellar a la població de Prats de Bleuna Auta, als Alps francesos. El sinistre, que va suposar la mort de 150 persones, es convertia en un dels més greus de la història de l'aviació europea. Sant Cugat hi perdia 7 persones, 2 treballadors de l'empresa Delphi, un soci del Club Esportiu Júnior, un veí de Rubí nascut a Sant Cugat i un alumne de l'escola Santa Isabel, la seva mare i la seva àvia. Els familiars de les víctimes han demanat que s'impulsi un canvi legislatiu a escala europea per agilitzar la comunicació de baixes mèdiques i que els metges notifiquin els casos de forma immediata a les... Ho explica Lourdes Bonet, presidenta de l'Associació d'Afectats pel vol Germanwings 9525, en una entrevista a l'ACN.
Totes les recomanacions que s'han fet són de lògica i són necessàries, i jo crec que minimitzaríem molt els riscos. Controls molt més exhaustius al personal, tant pilots com conductors de qualsevol mitjà de transport públic, i no sols amb... sinó controls també doncs, a la policia, als metges, als jutges.
L'actriu santcugatenca Sònia Guimarà reivindica la rotació dels papers dels actors secundaris en les produccions catalanes, sobretot a les sèries que es fan a TV3, així com en el cinema. Per a Guimarà, que fa 25 anys que es dedica a aquesta professió, el fet de poder rotar més a aquests professionals afavoriria la creativitat i el talent del país.
Igual que hi ha una primera divisió d'actors-actrius, que amb tot el respecte hi ha grans figures, no? I els respecto molt, també hi ha tot un planter de gent que som actors i actrius professionals que també podem donar molta versatilitat als diferents personatges en la ficció. Aleshores, potser sí que hi hauria d'haver una miqueta més de rotació a nivell de secundaris, a les sèries de TV3 i també a les pel·lícules.
Tot plegat ho explica en una entrevista que trobareu a www.cugat.cat. I en clau esportiva, l'Olímpic Floresta segueix amb la dinàmica guanyadora després d'haver golejat 7-1 al Fundació Terrassa aquest dissabte a Can Llobet, en partit corresponent a la jornada 22 de tercera divisió. Els de Joan Pinilla han signat un partit rodó, sobretot en la segona part, on han fet 5 dels 7 gols que han superat la porteria agarenca. L'equip és tercer a la classificació i visita la propera jornada la pista del Girona Futsal. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobareu com a Cugat Media.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Media, 91.5 FM.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
La literatura és tan diversa com autors i lectors i el món. Avui, al Faves Comptades, ens endinsem en un gènere possiblement desconegut per a molts, la literatura pulp, un estil que va marcar tota una època amb històries de detectius, de ciència-ficció, terror i aventures trepidants, publicades en revistes, per dir-ho d'alguna manera, de paper barat, però amb una imaginació desbordant. Per entendre millor aquest fenomen i descobrir-ne els grans autors i obres, ens acompanya el Pablo Jiménez, llibreter del Celler de Llibres, amb qui mirarem de desxifrar els secrets d'aquest gènere. Pablo, molt bon dia, benvingut.
Bon dia.
Un gènere que jo t'ho deia, a mi m'enganxes ara amb el pulp a peu esquerre, a contramarxa.
És normal, a molta gent, perquè pensa que és una cosa que pràcticament va acabar doncs, a mitjans dels anys 50, del segle passat. Uh-huh. Vulguis que no, han passat 75 anys, no? Vull dir, o 70 anys. Hi ha molta gent que li parles de literatura pulp, i com a molt et saben dir Pulp Fiction, que és una pel·lícula del Tarantino, no? Uh-huh. Que no deixa de voler ser un homenatge a aquest tipus de narrativa o de literatura.
Doncs ja anem entrant, perquè això sí que ens pot sonar. Comencem pel principi. Què és exactament la literatura pulp?
Mira, realment la literatura pulp no existeix. Comencem per aquí.
Carai!
perquè no és un gènere en si mateix, és una manera de publicar en una època en la qual la publicació de llibres era una cosa que era cara, que era difícil de distribuir. Bueno, surten tota una sèrie de petites revistes que es fan amb un paper molt barat, un paper fet de polpa de fusta. En canvi d'utilitzar fusta per fer un paper de bona qualitat, es fa amb polpa de fusta, que resulta molt més econòmic, perquè a més resulta que ho fas amb les restes del que queda, no? Llavors és aquell paper groguenc, rugós, amb les vores mal tallades, i que eren revistes tremendament barates, tant de produir com de vendre. Llavors, això és un inconvenient, perquè s'han conservat poques, perquè, clar...
La mala qualitat del paper,
fa que es desfaci, no?, amb el pas del temps, però se'n troben encara, es poden trobar. Però al mateix temps, com les feia tan barates, pues una tirada normal d'una revista pulp, així una mica amb un cert èxit, pues era un milió i mig d'exemplars, fàcil.
Déu-n'hi-do.
Clar, es venien molt.
Clar, per entendre-ho millor, tu ens has situat històricament, ens has situat per què es diu així aquest gènere, la qualitat d'aquest paper. També és important entendre quin moment històric ens trobàvem.
Trobem...
en aquest context social, perquè sorgeixi aquest fenomen.
El gran èxit de les revistes pulp és als anys 20 i 30. Estem parlant d'una època que als Estats Units, sobretot, que és on es dona aquest fenomen, surt d'aquells locos anys 20, i arrenca la crisi del 29, arrenquen tota una sèrie de crisis econòmiques. La gent el que busca és evasió. En aquell moment, recordem, no hi ha televisió, i molt menys mòbil, Netflix o internet.
Necessitem llavors altre tipus de distracció.
Correcte. És l'època dels serials radiofònics, per exemple. És l'època dels serials cinematogràfics, que anaves al cine a veure una pel·liculeta que durava 15 minuts i et passaven 4, i que a més continuaven d'una setmana a l'altra. I això és el mateix, però en versió paper, en versió lectura. Vale? Es comenta que les revistes pulp arrenquen a finals del 19, 1896-1897, amb les primeres revistes. I és una mica, són les hereves espirituals, per dir-ho d'alguna forma, dels folletins aquells del segle XIX que anaven presentant cada setmana, tenies una nova història, i que, o bé que anava continuant. Doncs el que fan és això, és recopilar en una revista que, déu-n'hi-do, una revista amb 100-150 pàgines, o sigui,
gruixudeta. No, cosa.
Sí, sí. I que et presenta diverses històries. I, en principi, teòricament són històries escrites molt de pressa, oficialment...
Com la novel·la de la tarda, per entendre'ns,
sí, teòricament, però... a tu et sona Dashiell Hammett? Era el comaltès... Sí?
Sí.
Vale. La novel·la de gàngsters neix aquí. La novel·la negra de gàngsters...
Aquí té l'origen.
Era el comaltès, surt amb una revista pulp. Et sona Tarzan.
I tant.
Tarzan es publica com a literatura pulp. Et sonarà Conan el Bàrbaro.
Home, i tant.
Publicat com a relats amb revistes pulp. I tenim grans autors. Ray Bradbury, un dels grans autors de la literatura nord-americana del segle XX, publica gran part dels seus relats, de les seves històries, a revistes pulp. És a dir, teòricament són revistes amb una qualitat molt inferior, físicament, i molt denostades des de l'àmbit literari, però que resulta que determinats autors, on es foguegen,
és en
aquestes revistes. I això de que s'havia d'escriure molt ràpid, home, si un llegeix Stephen King, Brandon Sanderson o Jordi Sierra i Fabra, per anar-nos a un autor d'aquí, sap que perfectament, en una setmana, una persona amb aquestes característiques et pot tenir un relat de 30, 40, 50 pàgines sense cap mena de problema, i a sobre ho farà bé.
Perquè hi ha la capacitat.
Correcte.
Quins són els gèneres més populars dins del pulp? Perquè de tots els que ens has dit són diversos.
Sí.
Vull dir, no és només monotemàtic o d'un sol gènere.
De fet, les revistes s'especialitzaran. Hi haurà revistes que triaran més pel romans, hi haurà revistes que triaran més per al Far West, i tindrem històries de cowboys i d'indies i coses d'aquestes. Hi haurà que s'especialitzaran en el crim, i tindràs molta novel·la negra, fosca i tal. Sí, tenen una sèrie de trets en comú. En totes elles sí que s'intenta que hi hagi una presència d'acció o de violència així ben patent, i després que hi hagi el puntet d'erotisme que anirà més amunt o més avall segons interessi el tipus de públic que vulguis buscar. Però l'acció, la violència i aquest erotisme més o menys present seran característiques comunes a tots els gèneres. Tindrem, per exemple, a John Carter de Marte, escrit per Edgar Rice Burroughs, l'autor de Tarzan, que van fer fa relativament pocs anys van fer una pel·lícula que no va triomfar al cinema perquè la gent no la va entendre i és que volia reflectir aquest pulp. I pues John Carter de Marte, quin és el seu erotisme? Les dones de Marte, que s'assemblen més als humans, van nues i vestides només amb unes teles que deixen entreveure absolutament tot. Però són dones guerreres que lluiten, que s'enfronten als problemes, que prenen decisions. És a dir, dius, sí, per una banda estem amb una mentalitat molt dels anys 20-30 de la dona com a...
La cosificació, correcte, no? Com a objecte.
Però al mateix temps estan presentant coses que fins als 70 o 80 no veurem. I és aquest desig de que la dona sigui protagonista de les seves. Fins i tot a la sèrie de Marte hi ha una de les novel·les, Jana de Gazol, que està protagonitzada per una dona i que és ella la que salva el dia. Vull dir, no, no és l'objecte de desig de l'home heroi que ha de fer les coses, no?
Sinó que és la protagonista.
Correcte.
Directa.
Ens trobarem també amb històries amb components LGTBIQ importants.
Déu-n'hi-do, perquè estem parlant de fa un segle.
Correcte, correcte. És a dir, sí que serà el lloc on es refugiaran tots aquells que volen fer un tipus de literatura diferent als cànons establerts. És a dir, el que s'està valorant en aquesta època és un James Joyce, són gent així amb una construcció molt elaborada, són gent amb... venim de considerar com a clàssics la literatura del segle XIX, i llavors, com a cultura, pues, s'ha de llegir Jane Austen o s'ha de llegir, jo què sé, Los Hermanos Karamazov, no? I aquest és el dir, no, jo vull entretenir el meu públic, jo vull que la gent s'ho passi bé.
Hi ha un punt de contracultura.
Correcte.
No?
Correcte.
Fins
correcte.
En la temàtica, en la manera de presentar...
La ciència-ficció naixerà aquí. La ciència-ficció, tal com la coneixem, naixerà aquí. Llavors, per exemple, hi ha un format que es diu romans planetari. El romans no entès romans amb el sentit de relacions romàntiques, sinó romans tal i com l'enteníem en la literatura clàssica d'aquella saga o aquella història d'aventures que anava passant un heroi. Pues el romans planetari serà el germen del que avui dia diem space opera i que tindries pues, un Star Wars. Star Wars és literatura pulp. Indiana Jones és literatura pulp. O sigui, per donar-te referents
sí,
que tots coneixem.
D'allò no? Que dèiem, no ens sona de res, doncs sí, sona i no ho sabíem.
Correcte,
no?
Correcte. Ho hem vist tota la vida. Jo recordo, per mi l'exemple perfecte del pulp és una pel·lícula que van fer fa molts anys, que era Big Trouble in Little China, Golpe en la Pequeña China, una pel·lícula de John Carpenter protagonitzada per Kurt Russell, que era pues, un camioner que es veia ficat en un mig d'un lío de lo que semblaven tríades xineses i que llavors hi havia un mag que existia feia milers d'anys absorbint la vitalitat de noies joves, no sé què. Això és pulp.
I tot això neix només als Estats Units o també trobem autors a Europa?
De fet, neix als Estats Units inspirat per Gran Bretanya. Vale? A Gran Bretanya eren molt conegudes un tipus de novel·les que es deien Penny Dreadful, que eren novel·les amb un paper molt barato, valien un pànic, per això el nom de Penny Dreadful, i que sempre tenien temes truculents i escabrosos i de terror i no sé què. Als Estats Units l'equivalent serien les dime novels, que eren novel·les que costaven 10 centaus i que la gent les comprava, les llegia i les llençava, no? A Europa no estaran tan presents, però la gent així més gran com jo, que ja gairebé anem amb el bastó,
home, no tant,
tots ens recordarem de Corín Tellado, de Marcial Lafuente Estefanía, de Clark Carrados, de tota una sèrie d'autors que publicava,
que
sobretot l'editorial Bruguera, amb uns llibrets petitets, que normalment compraves a les estacions de tren, al quiosc de l'estació.
Al quiosc.
Era típic comprar el llibret perquè et durava pues, el viatge en tren, pràcticament, o l'anada i tornada. I era això, una novel·leta molt senzilla, molt ràpida, amb uns patrons molt clars, molt d'aventura, molt d'acció, i que pues, et feia passar el viatge entretingut. Llavors, en canvi de ficar-te doncs, amb un tractat d'economia, pues, t'agafaves la novel·leta aquella, amb el viatge d'anada llegies la meitat, amb el de tornada l'acabaves, i fins i tot a Barcelona hi havia molts llocs que per 5 pessetes, per un duro, que ja era poc quan jo era jove.
Sí.
Per un duro, tu anaves i donaves la novel·la si estava en bon estat, pagaves les 5 pessetes i t'enduies una altra.
Oh, que bé. Circulació.
Correcte. Aquest era
sostenibilitat, això.
Aquest era una mica el concepte de les novel·les i del pulp.
Ens has dit alguns títols que ens venen al cap en el món del cinema, no?
Uh-huh.
Va tenir impacte a la literatura pulp, diguéssim, en el cinema de l'època,
sí,
o l'hem trobat ara
no, no,
més
no,
endavant?
No, completament. Vull dir, El falcó maltès és una de les pel·lícules més conegudes a Humphrey Bogart, vull dir, de les que el van fer realment famós, i és una novel·la eminentment pulp. O sigui, les novel·les de detectius es van traslladar moltíssim al cinema, sobretot les novel·les de detectius i les de l'Oeste. Aquestes dues són les que van triomfar. Per una altra banda, un altre exemple de literatura pulp serien les pel·lícules de la Hammer o de la Universal, Frankenstein, Dràcula, mm-hmm. i a més, dels anys, des dels 30 fins als 50, estan directament inspirades. La criatura de la Laguna Negra, que va ser un clàssic del cinema de terror, tot això està directament inspirat, perquè el que fan amb l'obra original de Bram Stoker o de Mary Shelley no té res a veure amb la novel·la en si, no? Sinó que és... No, necessitem una història sigui més truculenta, més acció... Això, aquest és el plantejament pulp. I moltes vegades s'adapten històries pulp. Però és que molta gran part dels autors de ciència-ficció i de fantasia del segle XX començaran escrivint històries pulp i després s'encombraran com els grans autors, no?
Vull dir... Ray Bradbury.
Per exemple.
Dels que ens has esmentat.
No, i a més, Ray Bradbury, ell sempre havia dit que ell no era escriptor de ciència-ficció, sinó que ell era escriptor, i punto. I ell escrivia del que li venia de gust. Mm-hmm. El que va ser, clar, el llegeixes i és un goig.
I en els autors i autores actuals, n'hi ha alguns que trobem encara aquestes reminiscències?
Sí, jo podria donar... Aviam. Ara s'enfadaran, els fanàtics amb mi, però ja per mi, per exemple, un autor com pot ser Juan Gómez Jurado és un hereu directe del pulp. Vull dir, el que fa és una narrativa ràpida, uh-huh. percutida, clara, entenedora, amb un misteri. Si pot ser un puntet de sang i fetge, millor.
Mira, em ve el cap Carmen Mola, ara que dius tot això.
Carmen Mola seria un altre exemple. Tot aquest tipus, la literatura nòrdica aquesta de...
Joël Dicker, potser fins i tot, no? John Esbo...
Tots aquests autors, en realitat, el que estan reproduint és aquest model que ja va marcar la literatura pulp, no? Vull dir, a més, capítol breu, ràpid, que a més et deixi amb un cliffhanger, mm-hmm. amb aquella sensació de...
He de seguir.
Exactament, és això.
Fins i tot funcionaria a les xarxes socials, ara que en parlem
sí,
tant,
sí,
eh?
Sí,
és un tipus de contingut de que enganxa, que és curt, que pots anar consumint en fragments curts. Per algú que vulgui començar, que no hagi llegit algun d'aquests autors, tu què li recomanaries?
Mira, el meu cor té un espai molt especial per dos autors. Tres. El primer de tots, Edgar Rice Burroughs, Tarzan i John Carter de Marte. El Tarzan que coneixeu de les pel·lícules no té res a veure amb el Tarzan de les novel·les.
Podríem sospitar.
El Tarzan de les novel·les és molt més espectacular. Hi ha elements allà de màgia. No saps ben bé si és màgia o extraterrestres o què són, però són gent amb poders, amb... Sí, i aquella sensació, aquell misteri de la jungla desconeguda, no? Que avui dia ja no existeix, perquè ja no és desconeguda, perquè ja hem entrat amb les càmeres per tot arreu, però que en aquell moment era molt potent. Per una altra banda, evidentment, Robert Howard, amb Conan, Kull, Solomon Kane, tots els personatges que va crear. Aquest seria superinteressant, a mi m'agrada molt. I després un que a mi personalment no m'agrada com escriu, però reconec que el món que va crear és absolutament brutal, fins al punt que va haver molts altres autors que l'han continuat, i estem parlant de Howard Phillips Lovecraft, creador d'aquests mites de Tulu, uh-huh. Que ho va publicar tot en format pulp. Vull dir, de fet, la gent es sorprèn. No, he llegit diversos llibres. No, he llegit molts relats, perquè Lovecraft té 2-3 llibres, i no són massa gruixuts, uh-huh. Vull dir, són petitets. Però sí que és cert que la seva imaginació és absolutament desbordant. A mi, personalment, no m'acaba d'agradar, perquè el seu estil literari no és el que encaixa amb mi, però bueno, és...
Una cosa no treu l'altra,
correcte,
no?
Correcte, correcte.
Tot això com es pot recuperar si volguéssim anar a les revistes? Hi ha manera o és a través d'aquests altres autors que tenen aquestes reminiscències?
Les revistes pràcticament no es poden recuperar. Lovecraft sí que és fàcil uh-huh. trobar-lo, perquè Lovecraft està editat per diverses editorials, qual ser un autor lliure de drets ja, perquè han passat més de 75 anys des de la seva mort. no hi ha problema. Malauradament, perquè a mi m'agradaria recuperar-los. Jo vaig llegir tota la saga de Tarzan i tota la de John Carter de Marte quan jo tenia 12-14 anys a la biblioteca de Sant Cugat, que llavors era molt més petita que les que tenim avui, i estava ja al carrer Sant Bonaventura, que no era ni biblioteca municipal, era de la Caixa, Fundació La Caixa. Sí. I clar, el problema és que no es reedita, tot això no es reedita. De tant en tant, algun boig s'atreveix a fer una reedició, però no ven el que ell esperava vendre. Jo les he acabat aconseguint totes en anglès. Vull dir, ho tinc tot això en anglès, sí que es reediten fàcilment. Recomano a aquells que llegiu anglès que recupereu aquestes, o, per exemple, que recupereu aventures com les novel·les de La Sombra. Vale, perquè d'aquí va sortir un fulletí de ràdio absolutament brutal i les novel·les són molt, molt xules, o El hombre de bronce, que es deia Doc Savage, El hombre de bronce, també un dels grans clàssics de les aventures, bueno, els precursors dels superherois. Uh-huh. Gràcies a aquest pulp surt Batman, surt Superman i surten tots els superherois.
Doncs crec que són molt bones propostes i crec que poden encaixar molts perfils diferents, des d'aquells que poden recuperar i tornar aquesta infantesa del quiosc a la gent més jove, que amb aquest consum ràpid que a vegades ens veiem avasats, poden trobar el seu gènere i el seu estil en la literatura pulp. Pablo, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un plaer, com sempre.
A reveure.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Avui al Faves Comptades ens endinsem en l'univers creatiu de la Teresa Legarreta, una artista que ha fet de l'art el seu llenguatge i de la seva obra una finestra oberta a la imaginació i a l'expressió personal. Volem conèixer millor qui és, com va començar el seu vincle amb aquest món i quina relació té amb la seva passió. Teresa Legarreta, molt bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. Gràcies.
Moltes gràcies per acompanyar-nos, Teresa.
Gràcies
per aquests veïns i veïnes de Sant Cugat que encara no et coneguin, a mi m'agradaria que tu mateixa et definissis com a artista i com a persona, també, que una cosa tampoc és indestriable de l'altra, oi?
Bueno, com a artista és una mica pretensiós, no? Vaig començar a fer ceràmica pues, fa uns 30 anys.
Déu-n'hi-do.
Ja sóc una mica grandeta. Després vaig passar a fer una escultura i vaig veure que m'agradava molt l'escultura. I llavors vaig anar a la Casa Mònaco, que llavors hi havia classes, i vaig anar a les tardes a aprendre a fer escultura. I de fet, doncs ja fa uns 20 i pico d'anys, no sé el pico, però bastant.
Bastant llarg.
Sí. Disfruto molt fent escultura. El fang dona molta riquesa de relax. Bueno, quan estàs construint una peça no és que estiguis gaire relaxat, perquè costa una mica de que surti. I més si l'has de treure del coco, de la memòria. Perquè, clar, el no veure i no tens... No pots consultar llibres ni... O si vas a museus tocar escultures, no pots. Abans has de treure-ho del que em recordo jo de quan hi veia.
De la imaginació.
De la imaginació.
Teresa, tu als 23 anys vas patir un esdeveniment que et va canviar la vida.
Sí.
Com va afectar la teva percepció del món? Com va canviar? Ara em deies, no?, a l'hora de crear l'escultura no puc consultar un llibre als museus, que si vols en parlarem després, doncs encara no estan preparats per tocar-los, tot no. I que hi ha moltes persones no, que no hi veuen, no tenen
sí,
altres
sí.
Dificultats, però de moment no ens ho deixen fer o en ven pocs, no? Com va canviar la vida? Quin abans i quin després hi va haver?
Aviam, l'abans i el després va ser molt gran, però com que érem... Feia un any que estàvem casats, esperàvem la criatura, que va ser un nen, i jo vaig la meva ceguera va venir a conseqüència del part. Vaig tenir 2 mesos quasi ben coma, me'n vaig sortir del coma, i la il·lusió de sortir del coma, la il·lusió de poder tornar a estar el Jordi i jo junts, de tenir aquell nen que esperàvem amb tanta il·lusió, pues ens vam embarcar i a la que vam poder ens en vam anar a viure tots dos sols i va ser aprendre a fer-ho tot de nou. I vaig donar-me en compte que una persona quan no hi veu el que t'ha de tenir molta memòria, pensar on deixa les coses, canvia, saps? No és que fas... utilitzes la memòria. Quan no hi veus, utilitzes molt la memòria. Perquè, clar, com que no veus, si deixes, per exemple, me'n vaig donar compte perquè vaig deixar l'escombra en una part del passillo i no la trobava.
Clar.
Fins que... No em vaig sentir... molt... O sigui, bé, no em vaig sentir molt trista perquè tots els meus amics que tenia abans de perdre la vista vam seguir fent el mateix... estar fent les mateixes coses, encara que jo no hi veiés, no... Ells tiraven pel dret i fèiem, saps? Mm-hmm. Hem viatjat, hem... No et diré que en molts moments penses, home, per què va passar allò, no? Mm-hmm. Però són uns moments que poden passar veient-hi o millor tenint un problema d'una altra cosa, no? Mm-hmm. Però s'ha de reconèixer que els amics i la meva parella, doncs també, sobretot la meva parella, ha col·laborat moltíssim, perquè no m'ha tractat mai com una cega.
L'art...
He contestat el que volies?
I tant que sí, el que tu vulguis. Això va del que tu vols, Teresa, només faltaria. En tot plegat, l'art també hi va tenir un paper fonamental, no? Descobreixes, no sé si descobries la paraula...
Quan descobri l'escultura.
Però trobes l'escultura i trobes una via de creació.
Sí.
Com comença aquesta relació amb l'escultura, que és la disciplina que tu més cultives?
Mira, l'escultura... vaig trobar un mestre, un professor, el Pere Borrat, que el primer dia que em va conèixer no em va posar límits.
Que important és això, oi?
Sí, molt. No em va posar límits i va pensar, tu fes... I, clar, com tots els que van a classe i veuen menys jo, doncs igual em dona un cop de mà, aquí això massa cap aquí, o aquí ho has de fer més gran, més ample, i et fa sentir quan tens l'escultura feta i et diuen que és molt maca, o que quan he fet una exposició i té tant èxit, no m'ho puc ni creure. A vegades m'ho dieu de veritat, perquè... que no ho diguin per pena de que no hi veus, ho entens?
Sí, sí, sí.
Però no, té molt d'èxit, molt. Com ho has pogut fer i com ho fas? Pues...
Home, és que fascina, els que doncs, hi veiem, però som absolutament incapaços de crear res, doncs imaginem doncs, la dificultat afegida de no poder-ho veure amb els ulls, però clar, el talent té moltes vessants, afortunadament, més enllà de la vista. Abans de fer aquestes classes, a tu t'interessava l'art? T'interessava l'escultura?
Mira, jo, quan estudiava a batxillerat, traia molt males notes. De l'únic que traia 10s i sobresalients i tot, era del dibuix artístic. Uh-huh. A mi m'agradava molt el dibuix artístic. M'agradava molt l'art. Pues, jo em sé el Passeig de Gràcia... perquè jo treballava a Còrsega i baixava pel Passeig de Gràcia. Me'l mirava, les façanes, les botigues... O sigui, tinc molta memòria visual de quan hi veia. Això m'ha ajudat molt també per poder crear escultura, saps?
Mm-hmm.
I...
És el teu arxiu, no?
Sí.
És el teu arxiu.
Sí. I ara m'he anat pels Terrors de Úbeda i no sé què m'has preguntat.
M'explicaves el Passeig de Gràcia, com passejaves quan anaves a treballar
sí.
a Còrsega, i preguntava si t'interessava la creació.
Jo sóc més d'art. M'agradava el ballet, era molt bona gimnasta, em pagaven per les Olimpiades, quan tenia 12 anys, no m'ho van deixar fer a casa. i quan vaig conèixer el fang va ser fantàstic. I és fantàstic.
Per què és tan especial per tu el fang? Moltes de les teves escultures ho són. Tu em deies, quan toques el fang, és teràpia, no?
Sí.
Per què les teves creacions són majoritàriament amb fang, Teresa? Què té el fang que no tinguin altres materials amb els que també podries fer escultura?
Perquè el
no?
fang té vida. El fang tu el toques i té una elasticitat, una fredor... Tu el poses i vas creant aquella peça. No sé, és molt viu. Home, jo, la veritat és que fer una peça no és flors i violes. Tardo tot un curs per fer una sola peça.
Com és el procés de creació que fas per fer una escultura, des de que comences fins que la tens enllestida ja?
Mira, per començar-la tens que tenir una ànima, una fusta amb una ànima de ferro. perquè el fang s'aguanti. Uh-huh. Llavors claves allà les pastilles. I de partir d'allà...
És l'esquelet, diguéssim.
Amb les eines comences a donar forma a aquelles dues pastilles o tres que has clavat, segons el que tens pensat. Uh-huh. A vegades tens pensat una cosa i conforme vas fent, dic, oh, pues, mira això, m'agrada així. I és molt maco.
Què t'inspira a l'hora de fer aquestes escultures de fang? Perquè, si no m'equivoco, Teresa, tu fas molts cossos de dones.
És que és el que conec més. Em conec a mi mateixa. Tinc quatre germanes. És que la dona és molt maca per fer. Té un cos... Els pits, els culets... les formes. Quan faig homes, em surten una mica gais. De veritat, no rigués, em surten femenins.
Et surten no sé... amb més corbes, vols dir?
Sí.
Amb més corbes.
Per exemple, el cul de l'home és molt diferent de la dona.
Sí, bueno, n'hi ha molts de culs d'homes, però...
Clar, jo vaig estar de veure culs als 23 anys.
Clar, potser tens menys de referència, sí, doncs. Sí. Tens menys de referència.
Sí.
Com ha evolucionat la teva obra amb els anys que fa que fas escultura? Com ha anat canviant i cap a on creus que va?
Bueno, jo penso que he fet diverses exposicions, uh-huh, i ha tingut èxit. Però ara aquestes últimes han sigut molt apreciades. Doncs me'n vaig fer una Freixenet. Va ser un èxit total. Em vaig fer una aquí a Sant Quan, n'he fet dues, una a Mònaco, però era al principi al Mònaco.
I a la Casa de Cultura, també, oi?
Al Centre d'Art Maristany, uh-huh, vaig fer una exposició per això que fan d'un artista, que donen
un monogràfic
a l'espai amb un artista. Uh-huh. I he anat millorant bastant, oi? Dic jo.
El Jordi, la Teresa li pregunta al Jordi, que el tenim assegut un xic més al costat i no el podem sentir, però sí, el Jordi hi està d'acord. Tu tens referents artístics, Teresa, a l'hora de crear, a l'hora d'inspirar-te? Hi ha algun artista que a tu t'agradi, la seva manera de fer, les formes que plasma?
No, les formes que faig són les que jo recordo. Les que jo recordo, per això potser faig més dones. O si no, m'ho invento, m'entens? Uh-huh. Però...
Tens ganes de fer, per exemple, una exposició abstracta?
Mira, vaig intentar fer dues peces abstractes i no van tenir gaire èxit.
No?
No, saps el que és? A mi m'encanta l'abstracte, perquè jo he arribat a veure abstracte. Jo he arribat a veure... per exemple, el tipus de... Quan em vaig casar, doncs els mobles, moltes coses havien, mm-hmm, canviat. Doncs necessitaria tocar-ho per poder-me sentir com es...
Perquè et pogués transmetre, no?
Transmetre l'abstracte. I també penso que potser surt de dins, no? Mm-hmm. Dic jo.
Segur.
Surt de dins. El que fa una peça abstracta és que la sent i la transforma amb allò que està sentint, no? I jo, pues, faig el que puc.
I el que t'agrada, no?
Sí, però si sapigués fer una bona peça abstracta...
T'atreviries?
M'encantaria, sí, sí.
Per tant, no descartem veure una exposició a Teresa a la Garreta d'aquí uns anys amb figures abstractes, no?
No ho penso. Com a molt podria fer-ne una. Vaig fer-ne una que la vaig regalar, que era la pauta de Brall.
Ah,
saps?
Sí, és molt complicat.
No era gens complicada.
No?
I la vaig regalar després, em feia una pena, perquè vaig pensar la tornaré a fer, però no l'he feta, l'haig de tornar a fer.
Ho tens al calaix de deures.
Saps com són les pautes de Brall.
Per fer. De la lectura, eh? Els puntets.
No, són unes per escriure, de ferro.
Ah, no, jo sé el que és els puntets.
I una tira, metàl·lica, que sí? Amb un punxó tu vas clavant i fent les lletres.
D'acord.
Escrius de dreta a esquerra, perquè després ho gires i llegeixes...
D'esquerra a dreta.
Doncs vaig fer aquesta peça de ferro.
te vas atrever un altre material que no era el fang.
Sí, eh? No, fang, sempre fang.
Sempre
una
fang.
Vegada vaig fer, perquè la classe ho vam fer, vam treballar amb cera freda, però mai més hem tornat a treballar
ets
amb cera
de fang. Fang. Ets de fang, eh, Teresa?
Sí.
Ets
sí.
De fang. I quan no ets al taller, perquè quantes hores hi passes al taller?
Molt poques. Abans hi passava 2 o 3 cops per setmana, ara hi passo un cop i 3 hores. Per això una escultura a la classe, a les companyes, companys, fan moltes escultures. A més, tinc la mania de fer-les grosses.
I també requereixen de més temps i dedicació, eh?
Sí.
I quan no ets al taller, on t'hem d'imaginar, Teresa?
Quan no soc del taller, doncs mira, vaig a conferències d'art, allà a la Universitat d'Història, els dimecres, els dijous faig la classe d'escultura, si sorgeix alguna cosa d'anar al cine, o anem amb el Jordi, que juga a bridge, jo l'acompanyo, m'enduc el llibre, llegeixo. Hem viatjat molt, no és per parlar.
Us agrada viatjar.
Hem estat a 97 països.
Home, això és una altra entrevista, doncs, Teresa.
No.
Avui hem conegut la Teresa artista, hem de conèixer la Teresa viatgera, i convidarem el Jordi
sí,
també, no?
En jo, quan anaven tots els amics, el meu germà i tota la colla a esquiar, sí. Jo també vaig voler esquiar. I vaig agafar un monitor, i vaig anar primer amb la 11 a la Molina, vam anar 3 o 4 a fer els 4 primers passos, i després anàvem als Alps a esquiar. I portava un lletrero aquí en francès, que no hi veia, aquí a darrere, i els amics també en feien de monitors. Bueno,
l'has
deixat
fent de
la fer meva vida,
allò que has
fent
volgut.
Sí, he fet esquí aquàtic en el mar, que quan em queia dins de l'aigua sola cridava veniu-me a buscar!
Déu-n'hi-do, no has parat, no has parat, Teresa. No,
per això et dic que m'he sentit molt plena sempre. Encara que t'he dit que en un moment donat pot sortir el xispasso. Ostres, quina merda. Però és un moment.
Hi ha alguna de les teves obres de les que te'n sentis especialment orgullosa?
Ara vaig fer un cap que diu que s'assembla una mica al Plensa.
Ah, carai.
Amb una trena, i li vaig posar Maria, perquè el dia que jo voli, l'heredi la meva neta, que es diu Maria.
Un bon homenatge.
Aquesta me l'estimo molt. Però totes s'estimen. És que totes són com una part. Jo no me les volia vendre, aquestes escultures. Com les haig de vendre amb el que m'han costat fer? Per què? Amb què? Com es pot vendre una cosa així? Amb quants diners? No té valor, no. I per vendre-les per res, no, me les quedo jo. Per llavors em diuen que aquestes escultures moriran a casa i ningú les coneixerà. Ara vaig exposar 3 escultures a Sacum, l'any passat, el Dia de la Dona, i ara en tornaré a exposar 3 més a Sacum. N'he vengut 2, al final, n'he vengut 2, una a la meva germana i una amb una abogada de Tàrrega, i clar, aviam, una escultura costa més de vendre que un quadro, perquè un quadro el pots posar en una paret i no... I les escultures has de trobar el lloc apropiat per posar-les. I, bueno, la cosa és que, mira, no les he volgut vendre. Ara que les vull vendre, ningú les vol. I quan feien les exposicions, que no les vens, no les vens. No les venc, me les estimo i no les venc. I ara que les vull vendre, ara no m'ho diuen.
El món al revés, Teresa.
De veritat, no t'enganyo. Ara no m'ho diuen.
Haurem de fer una crida, doncs.
No, és igual. No, no em preocupa gens ni mica.
Per molts anys més que puguis seguir creant les teves escultures, siguin dones, siguin un cap com el que has fet per la Maria, o siguin formes abstractes, això ja ho anirem veient. Jo em sembla que tornaré a trucar, Teresa, perquè m'expliquis això d'estar a 97 països diferents, perquè a mi em fa una enveja terrible. Jo he estat uns quants, però no tants. Per tant, segur que podrem compartir experiències.
És molt xulo viatjar.
I tant. Teresa Legarreta, artista, moltes gràcies,
gràcies
per acompanyar-nos.
Gràcies a tu. Home, moltíssimes gràcies per poder connectar amb vosaltres.
Vostra casa nova. Mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més, al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians? Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta'l els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Llibreseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
I de Ràdio d'Espassol Valdoreig. Molt bon dia a tots i a totes. Avui tenim aquí el Martí Cols, influencer de TikTok i Instagram. Moltes gràcies per estar aquí, Martí, amb nosaltres. I, doncs bé, ara el meu company Carles doncs farà unes breus presentacions de tots els que conformen aquest magnífic grup.
Hola, us presento el Miguel, la Núria, el Roger, la Maria José, el Miguel i jo mateix, en Carles. Ja continuo, jo passem les preguntes.
¿Desde pequeña te gustaban las redes sociales?
Sí, de Ibrete.
Sí, a
¿En quin moment vas decidir dedicar-te a treballar per entretenir a les persones?
Sí.
Martí, a quina època vas dir vaig a fer això d'Instagram? En concret, te'n recordes? Qui et va motivar a tindre a fer això?
De mi germana.
Vale.
Germana Arabil Cols.
Uh-huh. I va ser a quina època? Pot ser el Covid, alguna època d'aquestes? Que vas decidir fer-ho?
El dia la Covid.
Molt bé, perfecte, molt bé.
¿Cómo decidiste convertirte en influencer? ¿Qué fue lo que te motivó?
De mi germana Arabil.
L'Abril te motivó.
Sí.
¿Y qué es lo que más te gusta?
Una vídeo.
Grabar vídeos. Molt bé. Perfecto. Muy bien.
¿Qué es el que más te agrada de ser influencer?
Hacer una de vídeo y hacer de muchos vídeos i de TikTok o tot.
Vale, explica'ns una mica què fas, quins vídeos fas, quines coses fas.
Ho he de fer una TikTok, a ballar i ballar, fer... tot.
Molt bé, gràcies.
¿Cuáles son los retos que te has marcado en el camino?
¿Vols que repeteixi la pregunta?
Sí.
Repeteix-la, sisplau.
¿Cuáles son los retos que te has marcado en el camino?
¿Has volgut demostrar algo fent això?
Sí.
Què volies demostrar fent aquest tipus de contingut de vídeos?
I
demostrar, per exemple, no sé, m'ho invento ara, però que ets... tu no ets un nen, no?
No.
I què ets?
No soy una pequeño de niño.
Vale. I haces coses de...?
Una muestra vídeo.
Vale, de adulto, ¿no?
Sí.
Vale, muy bien. Y tú querías demostrar que, de alguna manera, tú eres capaz de esto, ¿no?
Sí.
Y de lo que te propongas. Muy bien. Muy bien. Pues pasamos a la siguiente pregunta. Dice así, ¿cómo crees que tu experiencia, vale, ahora mismo en TikTok e Instagram, puede inspirar a otras personas con síndrome de Down? En tu misma situación, ¿cómo crees que les puede ayudar?
Es decir, no estoy de enfermo.
Vale.
Y
no estás enfermo y puedes ¿qué?
Hacer la vídeo.
Vale.
Y de hacer mucha vídeo TikTok.
Vale, hay muchas cosas, ¿no?
Sí.
Y tener una vida plena y normal, ¿no? Como cualquier otra persona. Muy bien. Pues pasamos a la siguiente.
¿Qué consejo te darías a alguien que quiere llegar a ser influencer?
De mi hermana y me hace mucha vídeo y me hace historia cada día más vídeo.
Vale, o sea, tú el consejo a alguien que ahora mismo diga Martí Cols es un ejemplo a seguir, quiero hacer esto, ¿no? Me veo capaz de hacer esto. ¿Qué consejo le darías, primero de todo? Porque para usar Instagram y TikTok, ¿qué tienes que hacer, en primer lugar?
Es hacer una... decir, la ausencia. Uh-huh. Y es hacer cada día vídeo y...
Vale, descargar las aplicaciones y luego ser constante, ¿no?
Sí.
Cada día un poquito. Perfecto, muy bien.
¿Com és un dia normal en la teva vida?
Com és? Explica'ns una mica, com, què fas el dia a dia? Quan t'aixeques, no sé, una mica el teu dia.
Jo he de tomar pastilla i poro la crema la cara i... Voy a cantar, de vestir y voy a desayunar y voy a trabajo y luego play y voy a dormir.
Molt bé, molt bé, molt bé. Gràcies, Martí. Doncs passem a la següent pregunta.
¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
Voy a jugar a Play y hacer un vídeo y hacer TikTok y hacer mirar la tele y hacer muchos vídeos de mi hermana David y hacer TikTok, Instagram y jugar a Play y hacer Qatar y la voy a un trabajo y voy una voy con mi combat y voy a una gimnasio y voy a móvil de mirar YouTube y voy a dormir.
Molt bé, molt bé. O sigui, vas al gimnàs, sí. Oi? T'agrada anar al gimnàs?
Sí.
Molt bé, perfecte. Gràcies, Martí. Doncs passem a la següent pregunta.
¿Cuáles son tus sueños? ¿Aspiración de... en la vida?
No sé, ser actor.
O sigui, el teu somni és ser actor.
Sí.
Vale, explica'ns una mica més.
Nos ha fet ser actor, fer una pel·lícula, una sèrie.
Molt bé, molt interessant, molt bé, molt bé. Molt bé, doncs vinga.